Hola, Àngel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb el professor d'Història Moderna de la UB, expert en monarquies, és una qüestió que això de les malalties amb les monarquies i tradicionalment s'ha amagat molt, o com també s'amaga entre la població a vegades, no és un tabú. Però en el cas de la comunicació del segle XXI, sobretot amb una persona tan important per la Casa Reial com és la futura reina, i veient que ha desaparegut de l'activitat pública des del desembre, s'ha alimentat les teories especulatives de tot tipus. No sé si s'ha reconegut des dels mitjans britànics que hi ha hagut un error de comunicació gran per part també de la Casa Reial en les últimes hores.
Sí, es parla sobretot doncs, que s'ha fet servir una comunicació del segle XX per a una situació del segle XXI, no? Sobretot amb les xarxes socials, perquè és sobretot a les xarxes i en alguns mitjans digitals on s'han fet córrer totes aquestes teories de la conspiració. I hi ha doncs, el debat no? de protecció del que és la privacitat d'algú que és la princesa, però doncs, en el fons que no deixa de ser una pacient, en aquest cas amb càncer, i el fet doncs, d'haver de ser transparent amb una institució com aquesta.
Àngel, això tradicionalment entenc que les monarquies sempre s'han amagat, aquestes malalties, sobretot en persones que han de regnar.
Sí, sí, absolutament. És a dir, hi ha una mena de codi genètic, per dir-ho d'alguna manera, de memòria secular, de que la monarquia ha d'aparèixer com una cosa invulnerable, inatacable, que no es posen mai malalts, etc. I, de fet, hi ha hagut, especialment a la monarquia britànica, una tradició d'opacitat absoluta sobre l'estat de salut dels seus membres. I, per tant, el problema actual, igual que el del propi rei Carles III, d'alguna manera, és que, clar, ell s'ha heretat un principi a la reina Isabel II, que era de que no s'explicava res, que no et queixis i no expliquis. I això, la reina Isabel i el seu marit, Felip d'Edimburg, ho van portar molt d'una forma molt estricta i... Clar, canviar això en una institució que per naturalesa és conservadora costa moltíssim i d'alguna manera els hi ha estat a les mans. És a dir, perquè a més els hi ha coincidit el càncer del rei Carles III,
exacte,
les estranyes vacances de Camilla Parker, l'absència de Kate Middleton, és a dir, i no han sabut molt bé com gestionar-ho tot això.
Clar, en el cas de Carles III, si no recordo malament, això m'ho corregirà si no forcada, no es va fer un vídeo, no? Era un comunicat, em sembla, escrit, pot ser, Sergi?
Sí, sí, no hi va haver vídeo, va ser senzillament un comunicat. Jo crec, i això ja es collit també, diguem sí, que hi ha un vídeo perquè hi ha hagut tanta especulació que si fos un comunicat potser aquí no s'ho acabaria de creure, no? Amb un vídeo, jo crec que és molt més fàcil.
És que fixa't, Forcada, que es va estar debatent sobre si el vídeo que es va veure de Kate Middleton era ella o no, amb gent experta en no sé què, no, ens estan enganyant, no? Efectivament, o surt ella o amb un missatge per escrit et dirien d'acord, però no ens ho creiem, no? Sobre la gestió d'aquesta situació, Àngel, quina conseqüència creus que pot tenir? És a dir, hi ha un canvi radical, pot haver-hi, en la manera d'enfocar la comunicació per part de les monarquies? Perquè al final, ho hem explicat moltes vegades, els reis depenen de la imatge pública. És a dir, la monarquia s'aguanta si una imatge pública de reis, que és una cosa molt diferent de qualsevol altre ciutadà, s'aguanta.
Clar, jo crec que qui està marcant en aquests moments el que pot ser la política comunicativa de les monarquies en el futur... és el cas de Harald de Noruega. Ho recordo breument. El rei Harald de Noruega se'n va de vacances a Malàisia, vacances que eren públiques i segures per tothom. Allà té un problema cardíac. Harald de Noruega té 87 anys i és un senyor ja d'una salut delicada. Allà té un problema de cor, del qual s'informa immediatament, s'envia el seu metge des d'Oslo, l'operen a Malàisia en primera instància i s'explica tot. Torna a Oslo, l'ingressen a l'hospital, li han posat un marcapassos, hi ha un seguiment públic de la malaltia del rei amb una absoluta transparència, i això ha facilitat molt que en aquests moments, que hi ha una regència, perquè és el príncep hereu Hakon el que fa les funcions de rei, que a Noruega no hagi passat absolutament res, perquè s'ha vist amb una absoluta normalitat i amb una absoluta transparència. No? Però quin és el problema? El problema és que totes les monarquies estan, i com s'ha dit, i en part per causa de les xarxes socials, estan en un període de mutació, perquè clar, ja no poden ser, la gent ja no vol que siguin aquella cosa allunyada, distant i una mica mística del passat, però d'altra banda, les monarquies tampoc poden ser el president de l'escala. Exacte, no poden ser el president de l'escala.
Sí, sí, sí.
Estan, És a dir, per exemple, en el cas espanyol, i això també és una, és una cosa que porto reflexionant fa dies, si ens fixem el rei Felip VI, a diferència de Joan Carles I, que moltes vegades tenia aquella imatge gairebé de militar xusquero, diguéssim, sí, no?, que li agradaven els uniformes, etc., en canvi, Felip VI té una imatge com... i que possiblement sigui el que ell vol transmetre, el primer dels funcionaris. Que seria, jo sóc el cap de l'Estat, però sóc el primer dels funcionaris, perquè la meva plaça com la d'un funcionari és vitalícia, només que jo no em jubilo, no? Però per la resta és una mica igual. I jo crec que les monarquies van una mica tentines buscant com ubicar-se en aquesta nova situació, no? Per exemple, a Holanda, la filla del rei d'Holanda se'n va anar, va voler viure en un pis d'estudiants a Amsterdam, fins que van córrer rumors de que hi havia un intent de segrestar-la i la van tornar al Palau Corrents una altra vegada.
No? Sí, és veritat, no ho recordo, això.
Clar, i per tant, i la monarquia anglesa, que és la que ha jugat més amb aquest híbrid entre la mística i la revista del cor, no?, és possiblement la que té més problemes d'adaptació ara mateix.
Un parell de preguntes més per l'Àngel, que sé que se n'ha d'anar, però per una banda, que, clar, quina situació deixa tenir dos membres importants de la família reial britànica fora de joc, per entendre'ns, mentre s'estiguin en tractament, perquè ja vam veure que el desplaçament de Camila tenia a veure, o el viatge que va fer de casa, tenia a veure amb l'esgotament de ser la cara visible, que ara no sé si és així. És a dir, la principal cara visible de la Casa Reial Britànica és la reina Camila i no el príncep futur rei Guillem. Com deixa d'inestable la Casa Reial tenir dos membres importants en una malaltia com el càncer?
A veure, el que passa és que els dos són consorts, diguéssim, i això ja marca un matís important. És a dir, si en algun moment Carles III queda incapacitat per la malaltia, això ja, diguem-ho així, està perfectament estipulat. És a dir, el príncep de Gales passaria a ser regent. No seria la primera vegada, eh? A finals del segle XVIII el rei Jordi III tenia una malaltia mental produïda per la porfíria i el govern britànic va decidir inhabilitar-lo i posar el príncep regent, el que es presidia Jordi IV, com a regent. I ja està. Vull dir, això no és... en principi no ha de ser cap problema. El problema és que, esclar, com la família reial britànica té molts compromisos repartits i bàsicament ha anat apartant els seus membres, uns perquè han marxat i uns altres perquè són impresentables, el problema és que no pot assumir tots els compromisos socials, de representació que té. I això serà així mentre els fills del príncep hereu d'Eduard i de Catherine no tinguin edat com per començar a assumir algun tipus de responsabilitat pública, i això encara falta moltíssims anys, eh? Però en principi no ha de ser un greu problema, és a dir, retallaran les activitats de la família reial, seran menys populars i menys vistosos, però efectes institucionals i de funcionament de l'administració reial no ha de tenir cap mena de conseqüència, en principi.
Àngel Casals, com sempre un plaer, professor en Història Moderna de la UB, expert en monarquies, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.